Interrompem la missió per ampliar la informació sobre els terratrèmols esdevinguts fa poc més de mitja hora. Els testimonis asseguren haver vist com una andròmina metàl·lica de més de 30 metres d'alçada sostinguda sobre tres potes com troncs. Les autoritats no ho desmenteixen i simplement demanen calma a la població. Us seguirem informant.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric, agafar un atac de claustrofòbia, que se't posi el cor a 100, que fugis d'un extraterrestre o d'un abusador, que et posis nostàlgic dels 80 o que no entenguis absolutament res. És només una part del ventall d'emocions que ens ha fet sentir la selecció de pel·lícules i curtmetratges del 37è Festival de Terror de Molins de Rei. Hem descobert perles, ens hem distret i també hem après coses. I de tot això en parlarem al Quimèric d'aquesta setmana amb persones que han viscut l'experiència, així com amb dos dels directors que han presentat curs al certamen, l'Alberto Corredor, de Buckhead, i Fran Casanova, de Hay algo en la oscuridad. Però més enllà del cinema, també parlarem de videojocs i de la nova edició de la Barcelona Games World. El descobrirem amb un dels seus organitzadors, el president de Retro Barcelona, en Carlos García Alonso. I la recta final del programa la dedicarem a la literatura de ciència-ficció i a una celebració nascuda d'una obra d'aquest gènere, la Diada Nacional de Sopolesa, un particular homenatge a Retorn al Sol. Hi vam ser i us explicarem algunes reflexions sobre la ciència-ficció i com l'art també pot plasmar perfectament bé els missatges d'aquesta obra. L'onzè Quimèric de la tercera temporada el fem possible gràcies al Roger Benet, que és a les vies de so, i en Carlos Climent a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Tercera edició de la Barcelona Games World, una fira sobre el món dels videojocs que uneix els èxits del moment i les novetats amb tots els aficionats d'avui en dia. Del 29 de novembre al 2 de desembre es farà aquesta fira heretada de Madrid i portada a la ciutat comtal per a EVI, l'Associació Espanyola de Videojocs, on va estar-hi 3 anys, però que també era l'hereva del Game Fest, organitzada per Game. Ara, de forma conjunta i en un mateix recinte, se celebra la sisena edició de Retro Barcelona, que uneix els èxits del passat amb els aficionats d'aquelles èpoques i també presenta alguna novetat, perquè retro no té per què voler dir mort. Per conèixer més a fons aquesta nova edició, parlem amb un dels organitzadors, el president de l'Associació Retro Barcelona, el Carles García Alonso. Benvingut al Quimèric, Carles.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Aquest any la Barcelona Games World canvia de localització. Com ha estat això de canviar-se de lloc? Us ha facilitat la feina? Algun avantatge?
Doncs, sincerament, nosaltres sí. Clar, nosaltres no sé si recordem els visitants que estàvem al pis superior i, home, logísticament per moure els arcades, per moure les teles, perquè clar, nosaltres som gent retro que portem teles de tub, vull dir, no som teles d'aquestes planes, llavors allò pesa.
Sí.
I clar, logísticament, doncs, home, és d'agrair que està tots a la mateixa planta baixa, està molt, molt bé. I a part les instal·lacions de Fira 2, que són molt més modernes, és precisament on es fa el Mobile World Congress, és a dir, bé, molt bé.
Per tant, tot és planta baixa?
Sí, en aquesta edició ens movem tots a Fira 2, com bé he dit, i és un pavelló de 45.000 metres quadrats tots junts, és a dir, en un lateral està la Retro Barcelona, a l'altre extrem està la Liga de Videojuegos Professional, i al mig tot el que és la Barcelona Games World, és a dir, tots estem a la mateixa planta.
Mm. Oh, genial. Quines empreses del sector podem trobar aquest esdeveniment?
Empreses del sector, el que és la Barcelona Games World, doncs trobem les grans marques, vull dir, Sony, Nintendo, Bandai Namco i companyia. Vull dir, el fet que no estigui a EVI aquest any no vol dir que les marques no vinguin, perquè Barcelona és una ciutat, doncs, que, bueno, és la porta a Europa, els interessa molt i, vamos, aquí a nivell d'organització és, bueno, és molt, molt, molt bo.
Durant la Barcelona Games World tindrem xerrades, conferències, també tallers. Hi ha alguna activitat que vulguis destacar?
Sí, a la nostra zona, la Retro Barcelona, de fet, tindrem diverses conferències. Entre elles, doncs, hi ha un clàssic, el José Manuel Fernández, l'Espiri, que ve cada any des de la primera edició. Aquest any també tindrem a la meva amiga Gina Tos i al Samuel, que els he liat perquè facin una xerrada, que ens parlen, per exemple, de què hem après dels vídeos retro. Per exemple, no? Jesús Fabre ve d'explicar, doncs, la història de Sega a Brasil, i Toni Pidebuena, per exemple, parla de l'arqueologia gamer, és a dir, qui vetlla pel tot el llegat del videojoc, no? Són algunes de les ponències, no són les úniques. Bueno, aquest any ho hem tematitzat tot una miqueta entorn a l'homenatge del 30 aniversari de la Sega Mega Drive. I una de les conferències estrella, que és la que tothom espera, és la del Tom Kalinske, antic CEO de Sega Amèrica.
Sí, això que volíem dir, perquè entre les diferents conferències tenim la de Tom Kalinske, i també tindrem a Akira Yamaoka de Silent Hill. Quan podrem conèixer aquestes celebritats?
Aquestes, justament aquestes dues ponències les faran a l'escenari principal de Barcelona Games World. Divendres els faran una entrega de premis, i el diumenge a les 12, per exemple, és quan farà la xava el Kalinske.
És un reclam, no? També aquests dos grans noms?
Sí, home, un és el compositor dels mítics Silent Hill, aquells videojocs de PlayStation que ens tenien sempre en tensió, gràcies o per culpa de la banda sonora d'aquest senyor, d'Akira Yamaoka. I Tom Kalinske, bueno, és una figura, vamos, recordadíssima, el principal artífex de l'èxit de la Sega Mega Drive, que va ser CEO de Sega Amèrica de principis dels anys 90 i el que va impulsar la consola allà.
Centrant-nos en la part retro, que és la que coordines, tindrem alguna novetat aquest any?
Sí, bueno, intentem... Sí, novetats amb una fira retro és difícil, però sempre intentem aportar alguna cosa diferent o alguna cosa nou que no haguem fet abans, no? Enguany, pues, les novetats, diguem, podrien ser que portem futbolins, billars i les màquines d'aquestes de hockey, que no són pròpiament videojocs, però sempre han anat lligat molt al sector, no? I un dels tornejos que farem serà precisament de futbolín, i allà es demostrarà realment qui feia més campanes o no. Perquè realment això, el nivell de futbolín es mesura per les campanes que feia, doncs està claríssim, tothom ho sap.
Sí, per això sóc dolentíssim.
Jo també.
Per curiositat, què es considera retro? A partir de quan? O sigui, la Play U pot ser retro i la 2 encara no?
Doncs mira, ui, això és una bona pregunta. De fet, no hi ha un consens, i aquí el Carlos també, espero que em doni un cop de mà, vull dir, i depèn de qui li preguntis, et dirà que la Play 1 no és retro. Hi ha gent que retro no és més enllà dels ordinadors de 8-bits, els típics Spectrum, Amstrad, evidentment jo crec que això és una miqueta passar-se, no? Oficialment, és a dir, el que diuen els americans és que una consola que ja no es fabrica, allò ja és retro. Bueno, tampoc cal anar tan lluny perquè per aquesta regla 3...
De fa un any ja seria retro, llavors.
La Play 3 ja seria retro, perquè no es fabrica.
Sí.
Tampoc és així.
Però normalment, el llistó, Carles, tu ho sabràs, es posa Play 1, Play 2, i ahir ja hi debatem, sí. Play 2.
Jo estic d'acord amb en Carles. Llavors, a la Play 2 Dreamcast, que per mi ja estaria retro, allà hi ha un debat, etern debat, no? Que et dirà, no, la Dreamcast no és retro, home, tal.
Bueno, és un debat que soluciona amb el temps. Aquí 30 anys ja ho serà, segur.
Sí, bueno, Les noves generacions, eh?
Sí, aquests eterns debats de qui era millor, Sega o Nintendo, que encara enguany, després de 30 anys, encara estem discutint qui era millor. Pues bueno.
I encara podrem discutir, no?, en el saló també.
Bueno, d'això es tracta. Sí.
A part de discutir i de jugar, també hi haurà un espai per emprenedors, no?
Sí. La Barcelona Games World ofereix una zona per emprenedors, per desenvolupadors i indies, vale? I nosaltres també oferim un espai perquè qualsevol que vulgui fer o qualsevol que estigui desenvolupant un joc, però ha de ser retro. En el nostre cas ha de ser exclusivament retro, o d'aquesta estètica retro, no? Li oferim espai, perquè home, això és sempre interessant, doncs, donar l'oportunitat d'aquests estudis que es volen obrir camí. I bueno, ara, com s'ha posat bastant de moda el tema d'aquesta estètica retro, com amb jocs com, per exemple, mira, el Sonic Mania, sense anar més lluny, no? o bueno, hi ha un munt que està com de moda, pues, bueno, és molt important, doncs, tenir aquest espai.
Finalment, no podem oblidar-nos de la part de videojocs per aliments, el cor de Retro Barcelona i la part més altruista de l'esdeveniment que tenim aquí. Pots explicar als oients en què consisteix aquesta iniciativa?
Sí, home, és un dels nostres pilars. Portem fent-lo des de la primera edició. La iniciativa d'aquesta solidària, doncs, és molt senzilla. Consisteix en tenim un mercat solidari que es nutreix de donacions de la gent o donacions d'empreses com Sony, Activision, Electronic Arts, que donen jocs o donen articles perquè nosaltres, entre cometes, venguem, vale? Però els venguem a canvi d'aliments. Tots aquests aliments, al final de l'esdeveniment, aniran a parar al Banc d'Aliments de Barcelona, que enguany ens han posat a la nostra activitat com a dins de les activitats del gran recapte d'aliments, que justament és el mateix cap de setmana.
I ja per últim preguntar-te, algú que no hagi estat mai a aquesta fira, a aquesta convenció, quins són les claus que ha de tenir clares? O sigui, els espais i els reclams de cada un, que és així com dues fires en una, no? Què és el que hem de tenir clar?
Sí, bueno, és una fira, diguem, molt completa, és a dir, tant si és aficionat als videojocs actuals com al retro, t'hi sentiràs a gust, no? I allà doncs, tens les dues vessants, no? T'ho passaràs molt bé, evidentment, pots provar les últimes novetats actuals, és a dir, de cara a la campanya de Nadal, doncs podràs provar jocs que sortiran d'aquí poc, i de la part antiga, doncs el pare que acompanya el nen a la fira doncs podrà anar-se'n allà a gaudir d'aquells jocs amb els que va créixer o aquells que els desperta aquests records tan emotius i tan macos, que bueno, juguem la nostàlgia nosaltres.
Sí, una fira per tots els públics.
Sí, des que fem amb Fira de Barcelona, doncs hem apostat per fer una fira més completa, no? Per sumar i fer una fira més gran.
I més amb el futbolín d'aquest any.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Carles García Alonso, president de l'Associació Retro Barcelona, per fer-nos aquests 5 cèntims de què és el que podem trobar en aquesta nova edició de la Barcelona Games World. Ens hi veurem.
Gràcies a vosaltres, eh? Bona tarda.
Adéu-siau.
Quimèric, els festivals. Quimèric, els festivals.
Us hem dit en començar, avui per una part del Quimèric la centrarem a parlar de la 37a edició del Festival de Terror de Molins, un festival que s'ha allargat durant una setmana i mitja, pràcticament dues, i que ens ha tingut a tots doncs, pendents de la cartellera, de les pel·lícules que podíem veure, i avui tenim ganes de comentar-les, començant per les pel·lícules i els curtmetratges premiats, i després, si el temps dona, comentar altres pel·lícules que ens han agradat d'aquesta selecció, i per fer-ho tenim el Carlos Climent, que ja l'heu sentit abans de l'entrevista. Benvingut, Carlos.
Bones.
El David Garnacho, del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Benvingut.
Hola, bona nit.
El Marc Mosquera, de La Mussaquera. Benvingut.
Hola, què tal?
I l'Alfons i jo, que també hem estat a per Molins. Hola. I podem explicar alguna coseta.
Sí.
Què us sembla si comencem repassant una mica l'ambient, per la gent que no hi ha estat? Què podem dir de l'ambient de Molins? Home, s'ha fet un silenci.
És que és l'ambient de mirar pel·lícules.
Estem
que...
com a casa, eh?
Doncs bastant. Sí, jo m'hi sento bastant com a casa, en aquest festival. Ja fa uns anyets que hi vaig, primer com a públic, ara com a premsa, i sempre m'he sentit molt a gust, molt bé, la gent és maquíssima, les pel·lis terrorífiques, vull dir que ja és el que busques.
I això d'estar a l'altra banda, què? T'ha portat o t'ha restat?
Doncs, de moment, m'ha portat feina, perquè clar, he d'acabar escrivint cròniques, però clar, l'avantatge que vaig tenir jo és que ja com a espectador coneixia molta gent de premsa. Llavors ja estava com ficat, vull dir, ara com ja arriba a ballar com a espectador,
pas natural,
però
no?
Era com un premium, ja vaig subscriure'm. Llavors...
Home, això de veure algunes pel·lícules del Galliner potser és la pega que li podem
sí,
trobar,
això és veritat,
no?
Això és veritat.
Oi, David?
Bueno, no pensis, el Galliner sí que és més, i fa més calor, és una miqueta més incòmode, però des d'allà es poden veure les pel·lícules d'una manera diferent a com es veuen a platea.
Això també és veritat.
I fins i tot es poden veure millor.
Això potser hi hauria qui t'ho discutiria, però...
Bueno,
almenys no ens perdem cap detall del que fa el públic, tampoc.
Això és veritat.
Perquè podíem veure si estaven xatejant per WhatsApp, també, no?
Sí,
que era com, a veure, sí, noi, pots guardar el mòbil ja.
Sí. Bueno, la projecció dels curtmetratges era molt bo veure-ho des de dalt, perquè anaves veient com la gent anava votant i
clar,
fins i tot alguns veies el que estaven votant. Digues.
Sí, perquè entre curt i curt doncs es fa, doncs, la gent treu el mòbil i s'apunta la puntuació de què li ha semblat aquell curt.
Sí.
Llavors, clar, no ho pots deixar pel final perquè cada sessió té, què, 8 o 9 curtmetratges.
Sí, però jo ho vaig deixar pel final.
Doncs deus tenir bona memòria, perquè...
O vota l'últim.
També. L'últim sempre és el millor, no?, com Eurovisió.
Home, jo m'ho vaig deixar pel final i em van preguntar quin és el teu preferit i em vas putar el cap. Vaig dir, ara mateix, no ho sé, perquè, clar, ho he de veure 30 curts,
clar,
és com... No ho sé.
Sí, consell,
però...
un a un.
Sí.
Encara que després, potser, quan els hagis vist tot, canvies alguna puntuació, que també pot passar.
Però clar, si la pregunta és al revés, a vegades ho trobes ràpid, eh?
Ah, no,
quin és
sí,
el que menys t'agrada?
El que menys estava clar. Tampoc
sí,
ho direm, per no...
Bueno,
per no sorprendre ningú.
Després ho direm, després ho direm.
I què us sembla si anem a mirar el palmarès? Ja anem a parlar de cada una de les pel·lícules. Comencem per una que podríem considerar la gran guanyadora, que és Tiger, Arnold & Fred, Vuelven. S'han dut el premi a la millor directora, Parisa López, guanyadora millor actriu, a Paola Lara, i també el millor llargmetratge segons Blogos d'Oro. A veure, els que l'heu vist, què té de punt fort aquesta pel·lícula?
A mi em va personalment encantar. Té un punt Ciudad de Dios, amb tocs fantàstics, filmada a Mèxic, amb un pozo realment d'aquella situació de màfies, de tràfic de persones, molt... És molt dura, és molt seca.
La combinació dels dos títols, per què? Perquè hi ha el títol en anglès i el títol en castellà,
sí,
no?
Jo personalment sóc més fan del títol en anglès. Vull dir, sí que és veritat que la pel·li es diu originalment Vuelven, es va dir internacionalment Tigers Arnold & Fred, que és una frase que diuen al llarg de la pel·lícula en un parell de cops. Bé, jo sóc més partidari del nom anglès. No sé, els altres...
Però bueno, s'assemblen un ou a la castanya.
Sí, que apareix això, sí.
Com sol passar a la majoria de...
Sí, però a mi m'agrada més el títol original, sí? Perquè jo la vaig conèixer pel títol original.
Clar,
de fet, deu fer mig any ben bé que vaig al darrere de la pel·lícula aquesta i tenia moltes ganes de veure-la a Molins, perquè a Sitges no vaig poder, però va coincidir amb un dia que no vaig poder anar. I encara estic amb el cuc de veure-la.
A mi sí que em va passar alguna cosa semblant. Vaig pensar, anda, jo em pensava que feien Vuelven. I veig que hi ha una i dic, ah, no. I que, hosti, sí, és la mateixa.
Que és la mateixa. Almenys no ha decebut, no?
No.
Vull dir que s'han portat aquí tres premis importants. Mm-hmm. Almenys sembla que se'ls mereix, no?
Home, jo pel que he sentit, l'actriu, que és una nena, fa una interpretació
espectacular.
Brutal,
Sí?
Està molt bé.
Sí, el premi de millor actriu se l'ha guanyat també, no?
Jo crec que sí.
Bé.
Jo crec que sí. I també està molt ben dirigida, vull dir que el premi a millor directora també em sembla adequat.
I un detall important, és una directora.
Exacte.
Sí. Sí. Aquest any que precisament el festival ha fet més aposta per visibilitzar el paper de les dones, també com ha fet a Blogos d'Oro, que ha fet un jurat només de dones i que han intentat mirar que actrius i directores tinguin més presència, que guanyi una directora, també va en aquesta línia, no?
Sí. Tot i que no crec que sigui...
No crec que sigui buscat, perquè... però va molt bé, no? Amb la línia que ha encetat el festival.
Ha encaixat el tema, sí.
I una altra de les pel·lícules premiades, no podem sentir... el seu tràiler perquè no existeix, i ara explicarem per què, és Lord of Chaos, que ha guanyat el Premi a Millor Pel·lícula i el Premi a Millor Actor per Rory Culkin. L'ha vist el Carlos. Carlos, què ens en pots dir?
A veure, no és de terror, és un biopic, però... Ara, no he vist totes les pel·lícules, però la veritat és que a mi em va agradar molt. I no sóc fan de black metal, sí que conec algú, coneixia una mica la història de la passada, però vaig anar amb la meva dona i ella sí que no sap res de black metal i va agradar també.
M'estàs dient que un biopic s'ha convertit en una pel·li de terror? Quina vida va portar aquest tio?
Home,
la vida va ser curiosa, eh?
Home, i sí que té un moment que té una espècie de paranoia / sueño que té un sustillo, eh? Dius, hòstia, que collona. Té una part que són els somnis d'ells que dius, hòstia...
Que precisament la vida d'aquesta persona és el que ens porta al fet de que ara no puguem escoltar un tràiler. Expliqueu-ho per què.
Bueno, jo em vaig tornar boig buscant un tràiler i resulta que vaig descobrir que en aquesta pel·lícula hi ha un mort que és autèntic, o sigui, un dels components del grup es va suïcidar i la família del difunt han prohibit que es faci cap a qualsevol exhibició pública de tràiler o similar. De fet, hi ha un llibre també sobre aquesta història.
La pel·lícula està basada en el llibre.
Pel·lícula...
I ja s'ha de parlar que, per exemple, a mi és terrorífic que... Bueno, el cantant d'aquest grup, Mayhem, es va suïcidar, era guitarrista, no sé qui era, o bateria, no em recordo què era ara. El cantant, i el que era líder de Mayhem, va fer la foto del cadàver, i no se va ocórrer altra cosa que posar la portada d'un disco.
El tio amb el...
Sí. Amb el cap volat, o sigui...
Bueno, l'avantatge de que el model no es mou, però...
Sí, no, moguda no va sortir.
Després parlarem de fotos post-mortem, que també sortirà a la conversa, però una mica de mal gust, no?
I entre aquesta cosa que va fer aquest grup va ser Cremes Grècies.
Sí, no, i a part, clar, la família suposo que molt adolguda amb el tema aquest, han prohibit qualsevol exhibició pública i tant el llibre com la pel·lícula, pues, ells no han autoritzat a la publicació d'això.
Podem dir que són il·legals o alegals?
Alegals, no?
Sí, més aviat alegals, sí. Perquè vull dir, estan voltant per tot el món, tant la pel·lícula com el llibre, però no tenen el reconeixement de la pel·lícula.
I ojo, que la pel·li el posen al protagonista millor del que era en persona.
Ah, sí?
O sea, es ve que...
I tot i això la pel·li fa fredar, no?
Jo he parlat amb gent que sap de Black Metal i diu, no, si és que el tio era peor, o sea, la vida real.
Sí, sí, jo era coneixedor de la història, uh-huh, del grup, de tot el que havia passat, per això ja la pel·lícula ja m'interessava, la vaig veure a Sitges i la vaig tornar a veure a Molins, i sí, sí, realment el pinten més per tots els públics de lo que seria realment.
Jo això, la meva dona...
Tot i que hi ha un personatge que encara se li embona a mi, que més l'olla.
Però la meva dona, com acaba al final, el protagonista va dir, ai, pobre. Se m'anyia, o sea, que té simpatia amb el tio, que sent com era. O sea.
Home, desenvolupa certa empatia amb, sí, el protagonista.
Això vol dir que la pel·lícula està ben feta, no? Sí. Perquè, clar, la vida real igual no l'odiaries, sí, bueno, directament, no?
No, exacte. Home, en definitiva, no deixa de ser un tio que va inventar-se un gènere musical, realment, que és el... lo que es coneixeria com a black metal,
sí, noruego,
exacte, i per fer-se com a autopromoció van dir, no, serem satànics, serem molt, molt, molt transgressors, i se'ls van anar una mica a les mans.
Bastant.
Sí,
res. O sigui, cremar Grècies, sí, no se bastant de les mans.
Bueno, és el típic que faria.
I bueno, que, no sé si ho has dit, que millor actor és el Rory Culkin, que té curiositat que és el germà de Macaulay Culkin.
Ah, sí?
Sí, sí.
I no se sembla?
Hòstia, si se sembla, són clavats.
No, són...
O sigui, sí. De la part de cap amunt,
clavadíssims, són clavadíssims.
Són clavadíssims. Hi ha moments que dic, és ell o no és ell? Perquè no pot ser per edat, no? Per dir, hòstia, així m'han enganyat ese Macaulay Culkin, de veritat.
Sí, sí.
La recomaneu, doncs, si la veiem, sí, en algun altre lloc?
Home, sí? Jo l'he vist dos cops, jo crec que sí.
Sí, no? Però clar, tu ets un fan d'aquesta, sí, música, sí, per, sí, tant, sí, també pot ser per la banda sonora.
Sí, no, realment també.
No,
realment
no,
també.
No surt que era black metal, eh?
Res.
Molt
no,
poquet.
Surt algun petit extracte d'un concert, sí, una mica d'assajos, però no, realment la pel·lícula no va sobre.
I jo no sóc fan d'aquest tipus de música, se conec una mica i m'agrada la pel·lícula.
Home, jo sí, bueno, jo una mica...
S'està assenyalant la samarreta.
Clar, els oients no ho veieu, però sí, jo porto una samarreta una mica així metalera, llavors sí, jo ja anava una miqueta acorde amb el tema.
Mm-hmm. I anem a una altra, sí, sí, pel·lícula premiada que en aquest cas a mi m'ha encantat.
Okay, what's the story about?
Es tracta de Ghostland, que s'ha endut el premi al millor guió i també el premi del públic. És l'última obra dirigida pel mateix director que Martyrs,
mm-hmm, sí,
i ens ha sorprès molt gratament, perquè és una pel·lícula, ostres, que no te l'esperes, potser, no? L'hem vist anar a la Marató i la segona pel·lícula ja et deixa el llistó molt alt.
Sí, sí, sí. Aviam, és una pel·lícula molt sorpresiva,
sí,
similar, una miqueta similar a Martyrs, en el que és la idea de la pel·lícula, però llavors es mostra totalment allunyada.
És bastant menys violenta que Màrtirs, o menys òbvia, podríem dir.
Sí.
Crea una tensió, però no es veu tan descarada el mal que pateixen els protagonistes, per dir-ho,
sí,
suaument.
És una violència més soterrada, no és tan explícita com a Màrtirs, però no deixa de ser una pel·lícula dura i forta. I jo no explicaria massa cosa més, perquè
només podem dir que hi ha bastants girs de guió, no? Que comença que t'esperes una cosa, després, sí, doncs, canvia, sí, bastant el tema,
exacte,
i juga una mica, doncs, a despistar, no? Mm-hmm. L'espectador, sí, fins al punt de dir que hi ha un moment que estàs dubtant de tot el que veus.
Mm-hmm. Sí,
i,
sí, sí,
i fent les teves reinterpretacions i anar donant-li voltes, no?
Mm-hmm.
El que jo sí que puc dir és que em vaig posar tant a la pel·lícula que va haver un moment que dic, o s'acaba ja o m'agafa un xungo a mi, saps? Vull dir, estava tan nerviosa que dic, a veure, sisplau, que s'acabi, no? I no et diré el final, però a mi el final em deixa amb mal gust de boca.
Si, no, si pot ser, no m'aixafeu la pel·li, que tinc moltes ganes de veure-la.
Sí, jo també.
No, no direm poder... res. Quan veieu el final, llavors comentem el per què no...
Sí, sí, tant és així que no vull ni explicar al principi.
Ah. Millor,
sí,
vale.
És més, recomano
que no mireu res,
que
ni
la
trailers,
gent vagi
ni...
completament verge a la pel·lícula. No mireu el tràiler, no llegiu cap referència, cap ressenya, ni res, perquè és el millor.
De fet, també dir que la pel·lícula s'estrena d'aquí poc als cinemes.
No, l'han retrasat al principi d'any, diuen.
Ah, sí? Ah,
això ho he sentit jo últimament.
Jo havia llegit últimament que s'estrenava o divendres que ve o...
Jo les últimes informacions que tinc és que la retrasen al principi d'any.
Vaja.
Bueno, la qüestió és que arribarà als cinemes.
Però arriba.
Que moltes de les pel·lícules, sí, Màrtirs no la van veure a cap cinema, per
no,
tant... I ni la veurem mai.
No.
Home, de forma comercial segur que no.
No, no, clar, suposo que si estem parlant d'estrena és comercial,
mm-hmm,
dic jo.
Sí, sí, sí.
No?
Sí, sí.
que si no...
Miramandi, també. Era comercial i al final fui 4 cines.
Sí.
Mm. Bueno, però consta com a estrenada, no?
Exacte.
Però... T'ha agafat amb pinces, però...
Per algú ho hauran fet, això segur.
Més pel·lícules. Es tracta de What Keeps You Alive, que és la pel·lícula que s'ha endut una menció especial com a millor actriu per Brittany Allen. Què me'n podeu dir d'aquesta?
Una sorpresa, la veritat. Perquè veníem de veure, com es deia l'altre, Bloody Camps?
Bloody Paradise.
O...
Bloody Paradise, sí.
Que... I va ser bastant xof.
Sí, ens va
I és allò que van dir, bueno, marxem, no marxem, va, que és la segona peli. I, ostres, vaya sí, pujada sí, ni
sí.
bé, eh?
Sí? Sí, sí, sí.
No podem explicar gaire, no, David?
Tampoc es pot explicar massa.
Només direm i... que sí. moment... És una mica lenta al principi, els primers 20 minuts, més o menys.
Sí, 15 o 20 minuts, és una miqueta...
Hasta que va passar alguna cosa que quedes, ¿cómo? Jo veig que estic viendo la pantalla bé, lo que he vist, i a partir d'aquí trata un tema, diguéssim, de la psicopatia.
Ah.
Sí, però, o sigui, el moment aquell és, o sigui, ja sabeu com és Molins, que ja, a més aquesta sessió hi havia bastanta gent, o sigui, la gent no va aplaudir.
Perquè...
O sigui, va haver un silenci sepulcral en tot el, a tot el cine.
Carai.
Això és dir molt.
Sí. Ni
un aplaudiment condescendent.
No, sí, va ser allò, dius, hòstia, què ha passat aquí ara? I va ser... És un punt molt a favor d'aquesta pel·lícula. I llavors, a partir d'aquí, la cosa canvia totalment i, bueno, hasta aquí puedo leer.
La podríem haver vist a la Marató de les 12 hores o hi hauria quedat bé a la selecció.
Perfectament.
És que, clar, fet, depèn de... Clar, quan es projecten tantes pel·lícules ja sabem doncs, que fan una mica el que poden, no?, els programadors, però depèn de quina hora, entre setmana, és una mica maltractar la pel·lícula o condemnar-la que només la vegi la gent de Molins i la gent que treballa en certes hores estranyes, no?
Sí.
Home, era les 11 de la nit d'un dilluns.
Sí.
Clar, per això em refereixo.
Jo vaig veure Blood Paradise i me'n vaig haver d'anar.
Per això.
És que és això, després Blood Paradise, que per mi era bastant fluixa, molta gent va marxar, dic...
I a més tu vas marxar de sabut, no? És igual,
sí, va ser, bueno, divertida, però bé i tal, i bueno, dic, demà serà un altre dia, i clar, l'endemà, oh, que guai, la...
Sí.
Vale. Jo, bueno, també havia de dormir, no?
Clar, és que... I a més, el dilluns tens tota la setmana per davant, tot
Exacte.
El festival per davant i tota Exacte. La feina per davant de tota la setmana.
I
per
treballem
tant.
8 hores, aquelles coses.
Doncs res, ens apuntarem per quan sí. la puguem trobar en algun lloc,
I,
no?
I el mateix, no llegiu res, no mireu res, sisplau, per favor, perquè si no perd bastant la gràcia.
Avui al final no podrem explicar res, perquè clar, de cap pel·lícula podem dir res, no? Oh, tot és molt bé, vinga, adéu. S'ha acabat la tertúlia.
Vinga.
Molt bé, gràcies. M'ha agradat molt.
A veure si de la següent podem dir alguna cosa. I believe in God. This kind of work doesn't bring you any closer to God. És The Devil's Doorway, que s'ha endut la menció especial al millor actor, en aquest cas, per l'Alor Roddy. I també, doncs, l'heu vista, no?, el David, em sembla.
Jo l'he vist.
Jo ja no, jo era la Marató, però jo ja havia marxat a aquella hora.
Era la tercera pel·lícula de la Marató.
Jo seguia amb febre.
Exacte.
Plorant a casa.
Per què?
Per què m'ha d'agafar febre un dissabte?
Aviam, és una pel·lícula d'aquestes tipus... Bueno, de found footage, aquestes de... que representa que està gravat. Va venir la directora a presentar-la i ens va dir que, sobretot, tinguéssim en compte que no és un cas real, que està inspirat en alguna cosa real, però que no és un cas real. La gràcia de la pel·lícula és que està rodada en 16 mil·límetres i està fet de tal manera que és com si estigués rodada al 1950 amb les càmeres aquelles que feien tant soroll, no amb la maneta, sinó que feien tant soroll.
No, però clar, font footage dels anys 50 encara no n'havien vist cap.
Per això, representa que està rodada d'aquella època, aquí està gran part de la gràcia, i llavors l'altra gràcia que té és que, sobretot cap al principi, té moments bastant inquietants. Llavors, cap al final, es torna a ser una miqueta inquietant, però pel mig és una miqueta allò que dius, bueno...
Vindria a ser estructura Walking Dead, no? Principi interessant, després tot el capítol que bueno, i al final bé, no?
Sí. Al final reflota, però bueno, clar, és que si al final ja no fas reflotar la pel·lícula, malament.
Ah, però estem parlant d'una pel·lícula que es projecta pràcticament a la una de la matinada. Si és lenta, perds la meitat de l'auditori, no?
Bueno, sí, suposo que més d'ombra ronca. Des de dalt no, a mi no m'arribava
el so, no arribava, no?
El so, però em consta que algú es va dormir.
Era el moment que començaven a obrir navaretes, no? I a tirar de,
sí,
de Coca-Cola,
gominoles,
no?
Gominoles, patates, cafès, tot el que es pogués aprofitar. I suposo que la menció especial li han donat a l'actor perquè el 90% del metratge surt ell.
No.
És clar,
tots els
canvis
venir, no?
D'humor, o sigui, és allò, és el que investiga el tema aquest i tota l'estona parla davant de la càmera i clar, tot el canvi de registres pues, està marcat per ell.
Doncs ben merescut el premi també.
Sí, jo crec que sí.
El premi també als millors efectes especials és The Night Eats the World, no sé si algú l'ha vist.
No.
Jo
no?
La vaig veure a Sitges.
I
em va agradar bastant. És una pel·lícula correcta sobre el gènere zombi, apocalíptic, post-apocalíptic una mica, d'un noi que va a casa de la seva ex a recollir coses, bueno, ja ho hem deixat i tal, s'adorm allà perquè hi ha una festa, veu i tal, i quan es desperta, apocalipsis zombi. I s'ha quedat sol. I dius, ah, molt bé. I està bastant bé en el sentit que és molt reflexiva la pel·lícula. La pel·lícula és molt lenta. És lenta, però deliberadament lenta. Perquè els zombis són quasi testimonials. Vull dir, estan per fora i elles queden a la casa en plan, bueno, em quedaré amb con mis miedos, no? Allò és molt introspectiva sobre el propi personatge, les seves dèries, les seves neures. Després apareix un personatge femení que no és zombi, està per allà. Però a mi em va agradar. No és una gran obra, però
tenint en compte que el premi és a millors efectes especials, estaven ben fets els zombis.
La veritat és que sí. Sí. O sigui, sortien poc, però quan sortien deies, vale, sí.
Poc
deies,
de qualitat.
Quin zombi.
Exacte.
Oh, espectacular. No,
a més, juga molt bé també amb l'escenari de la casa, que es mou tot molt per tota la finca, també hi ha molts efectes per allà. Uh-huh. Està bé.
Home, pues, si és tal qual expliques, el trailer està tot lo bo.
Segurament.
Perquè he vist el tràiler i sembla una pel·lícula...
Personalment no l'he vist, el tràiler.
Mira, bé, m'has fet perquè...
diràs que me devuelvan el dinero.
Jo he vist el tràiler i a mi em va semblar una espècie de 28 dies després.
Té un punt semblant.
O sigui, amb ritme, eh? Amb quantitat de zombis...
Sí, la persona que va fer el tràiler va fer
votar. Surten molts zombis al començament. Però després, clar, els queda més que res a l'interior de la casa. Sí que és veritat que van entrant mica en mica. Bé, clar, òbviament, no, sí, clar, estic com una fortalesa i al final no. Però no seria una pel·lícula d'acció. Diguem que no seria una pel·lícula d'acció.
El trailer enganya.
Sí, el tio de màrqueting, un premi també.
Sí. Hauria d'existir aquest premi també.
Doncs sí.
De veure qui ven millor el producte.
Tot i així recomanable, eh? Mm-hmm.
Doncs hem repassat ja les pel·lis premiades. Anem als curtmetratges premiats. I comencem per Postmortem Mary, ara ho direm bé, mm-hmm. Estic espessa ja a aquesta hora. S'ha endut el Premi Contracorrent Films al millor curt, que és dirigit per Joshua Long, i també és el millor curtmetratge segons Blogos d'Oro. Mm-hmm. Home, el curt està molt ben fet.
Sí,
i realment manté aquella intriga, no? Aquella tensió de... Bé, com diu el nom, mm-hmm. és de... Abans ho dèiem al principi, així en cachondeo, d'un... la mare i la seva filla que es dediquen a fer fotos de cadàvers, no? En aquell temps que ningú tenia fotos dels seus éssers estimats, quan moria algú li feien una foto quan estava uh-huh. mort per poder tenir-ho de record. Llavors, el punt de partida ja és interessant.
Uh-huh. Sí. Sí, aviam, de fet, aquest tipus de fotografies a mi sempre m'han fet bastanta por.
Realment sí.
Els trobo molt desagradables.
Són molt inquietants.
Ah? Sí. A mi em fa molt de morbo. De fet, el Facebook em recomana sovint articles de les millors fotos post-mortem.
Pues, la pel·lícula aquesta
em va agradar molt.
Bueno, nosotros ja jugàvem a aquest tema,
sí,
també.
Sí. De fet, el primer cop que vaig saber que existia això va ser per nosotros. Que ens queda com lluny, no, això?
Home, per sort.
Tot es pot recuperar.
Sobretot està molt ben ambientat perquè és just després que els daguerrotipos donessin més pas a la fotografia, que també era com... Es feien fotos de morts generalment perquè t'havies de quedar quiet molta estona, mm-hmm. i llavors també era com un avantatge, perquè
sí.
com has dit abans, els morts pues, costa que surti bellugada la foto.
Home, sí.
I llavors era com... Vale.
Però la nena d'aquesta
pel·lícula... I aquí
pel·lícula...
precisament, aquest curs juga amb això, precisament.
Que no, sí, quieta, sí, quieta sí, no sí. estava.
Exacte. Deixem-ho aquí, no?
Deixem-ho aquí, no direm res més. I ara un altre curtmetratge premiat, Backhead. S'ha endut el Premi Manel Gibert del públic, també va ser premiat al Crip Show i doncs ens ha agradat també. Jo no l'havia pogut veure al Crip Show i aquí doncs li vaig trobar com una gràcia, no?, de dir, ostres, té el seu punt gamberro, no?, el seu sentit de l'humor, tot i ser clarament de gènere.
Sí, sí, sí.
Sí, jo recordo haver-lo vist amb el David al Crip Show, ens va encantar.
Sí, sí.
I el veus per segona vegada i no perd gens de força. Està molt ben fet. A més, és un curt peculiar perquè comença pel final i tot i així no t'esperes al final.
No, no, no. Mm-hmm.
Lo qual
de fet,
té
fins i tot
mèrit.
El desvincules del curt. És com que te n'oblides,
sí,
no?
Sí, sí.
Que no
té molt de mèrit i la història és molt bona.
Jo l'he vist tres vegades i les tres vegades m'ha encantat.
Doncs així ara podràs conèixer una mica millor perquè vam poder parlar amb el seu director, l'Alberto Corredor, i entre altres coses ens va dir que es va enamorar d'aquest guió, però que tot i això, tot i que ell cregués tant en la història, l'ha sorprès la bona acollida que ha tingut.
La verdad es que cuando leí el guión sabía que tenía algo especial entre manos, pero sí ha sorprendido sobre todo desde que estuvimos en el Crip Show. La trayectoria del corto ha sido increíble. Venimos de estar en Sitges y ganar Brigadoon, de la Semana Fantástica de San Sebastián y ganar tres premios ahí. Todo se ha vuelto un poco surreal, pero sí, muy, muy contento, sorprendido pero contento, no me voy a quejar.
De fet, Corredor ha assegurat que el guió és tan bo que era molt, molt difícil que el curt quedés malament.
Como llevo ya mucho tiempo haciendo pues publicidad y vídeos de corporativos de alta gama y todo esto, lo que quería era, cuando hablé con el equipo, era gente que ya conocía, les dije, lo único que tenemos que hacer con este guión es no cagarla. O sea, conseguir que cada uno en su departamento lo haga bien y seguro que va a resultar una historia muy buena. Y pues bueno, al final todo el esfuerzo que metimos en preproducción paga. Tuvimos bastante esfuerzo en encontrar la localización buena, hasta que encontramos un estudio en Londres que nos gustaba, estuvimos buscando 2 meses. Trabajé también con una directora de producción que ha trabajado en películas de Hollywood, como Los Vengadores, como Thor, todas estas cosas ayudan. Y sobre todo, lo mejor de todo es que la visión que yo tenía para la película era algo entre las películas de género antiguas, clásicas, el terror gótico y también un poco el cine japonés, que me encanta, cine japonés y coreano. Y tuve la suerte de poder contar con un director de fotografía, John Wade, que ha estado trabajando 20 años en Japón, así que todo eso se transmite luego en la pantalla.
Podríem dir que tenia un equipàs per fer aquest curtmetratge.
Doncs sí.
Els ha anat a buscar tot arreu.
Sí, sí, quin los pillarà.
No, clar, això també es nota en els resultats.
I tant, evidentment.
Però ell el que també diu és que, més enllà de tot això, d'aquest gran equip i d'aquest gran guió, hi ha un altre doncs, clau de l'èxit, que és aquest punt d'humor negre.
Clave del éxito ha sido que en la historia todo el mundo está esperando el momento en el que va a empezar a salir sangre, o que la bruja va a empezar a matar a gente, o que van a conseguir hacer cosas muy extrañas en pantalla, y se trataba sobre todo de romper las expectativas del espectador. Es una historia en la que estás esperando una cosa y de repente se da una vuelta y luego se da otra vuelta, y eso es lo atractivo. A mí no me gustan, personalmente me gusta todo el cine de terror, pero a mí siempre me ha gustado mucho la comedia, sobre todo la comedia negra, y esta es una historia que se prestaba mucho para hacer ese tipo de cine. Con lo cual, sí, estoy muy contento de que, sobre todo, cuando ves las reacciones del público, reaccionan en los momentos que tienen que reaccionar y como esperabas que reaccionen.
Doncs ja coneixem una mica més el director de Buckhead i aquest premi. Repassem altres curts premiats. El Méliès d'Argent aquest any se l'ha endut la Nòria, que és un curt que ja vam poder veure al Granollers Fantàstic també, amb uns efectes especials molt bonics, no? Amb una animació molt...
Feta per ordinador, CGI, sí. Però molt ben feta. Realment, quan comença el curt, dius, bueno, l'han fet per ordinador, però potser no caldria. No, sí que caldria.
Sí, sí, sí.
A mesura que va avançant, final, sí. Dius, vale, sí, ara sí. Entenc per què està fet així.
Bueno, Los Vengadores tampoc és que tingui molt fet que no sigui per ordinador, també.
Bueno, però aquí, és un tipus de curt que, a part de tenir la seva part fantasiosa, té un component humà. Que,
sí,
dius,
nostàlgic...
És difícil de fer-ho amb un curt d'animació per ordinador. Sí, però ho aconsegueixen.
Cal recordar que aquest és un dels que van premiar el Granollers Fantàstic com a millor curt d'animació.
I jo crec que...
Juntament amb Overrun, per tant...
jo crec que tindrà bastant recorregut de premis aquest curt.
Sí, de fet, el fet de que ja vagi en molts festivals seguits ja és un indicatiu, perquè aquests festivals reben centenars de curtmetratges. Quan passes el filtre ja vol dir que hi ha una qualitat.
Sí, sí.
Altres premis, millor guió, Green Light, Red Light.
Això és una broma, evidentment.
Perquè és realment sorprenent que guanyi a millor guió un curtmetratge que no dura ni un minut.
No dura ni un minut. El guió jo no el vaig veure per enlloc.
Jo tampoc.
Amb la qual cosa jo crec que va ser una broma del jurat.
És una idea bona, però guió... Sí, és com, és uau.
Que, no sé, jo suposo que es deurien veure amb la tessitura de dir, hòstia, quin premiem amb guió, perquè n'hi havien bastants de bons.
Jo realment,
sense anar a fora, no?
I altres no premiats, com Spoiler o The Girl in the Snow, que tractava el tema del Foley Artist, el que enregistra els sons d'una pel·lícula. El guió d'aquests era bastant potent.
Sí,
i és curiós que hagin premiat Green Light, Red Light.
Jo suposo que va ser dient, mira,
fa una cara de resignació, sí, de dir, a veure,
és allò dir, no sabem quin premiar, premiem el més cutre i el que menys guió
té. Espero que no ens estigui escoltant la persona que ha fet aquest curt.
No crec, perquè
no és
japonès.
No,
coreà. Doncs vinga, fora.
És coreà.
Primer els de casa, no?
Exacte.
El premi millor actuació se l'ha endut la protagonista de Here There Be Monsters. No sé si l'heu vist.
Sí.
Clar,
sí.
El curt s'aguanta per la seva actuació, realment.
Sí.
Realment sí.
Vull dir, és ella i la seva expressió i la seva transformació del seu físic a mesura que li van passant coses.
A més, és una nena i està carregat a primers planos, aquell curtmetratge.
Sí.
Realment és molt potent.
Sí.
La seva càrrega interpretativa és apabullant.
Home, és que arriba a ser una mala actriu i el curt ja no
s'aguanta. El curt,
exacte.
Efectes especials, Helsinki Mains Planning Massacre.
Bueno, suposo que és per la quantitat de gore que arriba a sortir. O sigui, hi ha més sang en aquesta pel·lícula que a Brain Dead, per exemple.
Ostres!
És un curt de 15 minuts que és pràcticament vermell tota l'estona de la quantitat de sang que surt.
Doncs
suposo que hauria de ser per aquí.
I menció especial... Laboratory Conditions?
Només faltaria.
Home, és molt potent.
No l'he pogut veure jo aquest.
Aquí hi havia pressupost,
Home, és un curt que el guionista és guionista de Hollywood, les actrius principals són de Hollywood, l'equip d'efectes especials és de Hollywood, clar, és un curtmetratge de Hollywood.
Un equipàs també.
Llavors, clar,
la història està bastant bé?
La història està molt bé, la veritat.
Està molt bé.
Ens va agradar molt, ens va agradar molt, la veritat.
Doncs bé, premis merescuts llavors, menys aquest de la broma. I més enllà dels premis, també vam poder parlar amb un altre director que va presentar curt, i que és un curt que també puc veure en altres festivals, com per exemple l'Infest, que és Hay algo en la oscuridad. Curtmetratge de terror clàssic, podríem dir, de tenir por a la foscor. Vull dir, el títol és el que promet, vull dir, tal qual.
Declaració d'intenció 100%.
Sí.
No enganya.
I de fet, el seu director, el canari Frank Casanova, ens va explicar precisament que això és el que volia transmetre en el curt.
Es un cortometraje de miedo, de pasar miedo, y todo aquel que lo ve pues siente el nerviosismo y la tensión que tiene el corto, que va aumentando a medida que se acerca al final, donde tenemos un giro inesperado que no puedo revelar. Y sin duda eso, es un cortometraje donde lo que yo buscaba y quería como director es que el espectador realmente pues pasara miedo viéndolo.
També ens va explicar una mica que el seu punt de partida era que el protagonista fos un adult, però just quan estava pensant en fer el curtmetratge li va venir el seu nebot, que tenia l'edat de la que finalment està protagonista del curt, i va dir, doncs fem-ho amb un nen, no? Però, clar, això porta una complicació, que és on trobes un nen que actuï prou bé per transmetre aquest terror, aquesta por a la foscor, i va haver de fer un munt de proves a diferents ciutats. Al final, l'última prova de l'última ciutat, l'última nena, va ser la protagonista, i... Ella estaba satisfecha de poder trobar la persona perfecta para aquest curt.
El último casting que hice en Madrid, la última niña que entró por la puerta fue la fantástica Luna Fulgencio, que siempre he dicho que fue un regalo caído del cielo. Desde que entró por la puerta sabía que era la niña perfecta. Irradiaba una sensibilidad especial que a mí me hacía falta, y es una niña con muchísimo talento. Es increíble cómo alguien tan chiquitito y con apenas experiencia en la vida sabe actuar tan bien. Eso está claro, en el sentido que siempre he dicho que el artista nace i Luna és un clar exemple.
I els resultats de tot plegat, boníssims.
El corto ha ido brutal. Brutal es la palabra exacta. A día de hoy llevamos 125 selecciones oficiales y 23 premios. Hay que tener en cuenta que este corto lo he hecho solo, es decir, no he tenido el apoyo de ninguna empresa, distribuidora en este caso, que me haya ayudado a difundir el corto, moverlo. Ha sido yo con el ordenador, echarle muchísimas horas y cuidar y mimar mucho este bebé, este niño que nació, creció y ahora pues está desarrollando por ahí en festivales por todo el mundo. El cortometraje ha estado en festivales tan importantes como del listado de los Oscar, de la categoría de los Méliès, de los BAFTA, ha estado en festivales desde la India a Canadá. Y no para. Tanto que a día de hoy tenemos la maravillosa suerte de estar preseleccionados a los Goya del próximo año.
Doncs esperem que tinguin sort en aquesta preselecció.
Esperem. També tenim un altre curt, dic tenim, perquè
és una mica nostre,
ens és
també
molt proper, sí, a preseleccionar tots Goya, com és Nove Passos, que
boníssim,
està portant una carrera imparable i de premis i de tot, i bueno, esperem que aquests dos estiguin a la criba final i entrin a les nominacions.
I tant, i més quan es fan aquesta aposta, perquè tant Nove Passos com Hay algo en la oscuridad els han fet directors que no estaven en el gènere abans, mm-hmm, i que han fet l'aposta pel gènere, i precisament el Frank Casanova el que ens ha dit és que ja està, vull dir, acaba d'acabar el seu pròxim curt, mm-hmm, que acaba just d'entrar en el circuit dels festivals i que també és de terror, encara que sigui d'un tipus diferent. Mm-hmm. Ens queda molt poc temps per acabar de repassar el Festival de Molins, però el que sí que m'agradaria parlar és de la pel·lícula que va ser la sessió inaugural, que és Cutterhead.
Can I ask you some questions?
Yes.
What's the best thing about your job?
És l'òpera prima del danès Rasmus Kloster. És un jovenet, 34-35 anys, si no m'equivoco. Va venir al festival a presentar la pel·lícula. I el que potser és més sorprenent d'aquesta pel·lícula és l'espai i la dificultat que suposa gravar en aquell espai. Perquè és tota la trama passa dins de les obres del metro de Copenhagen, si no m'equivoco.
Sí,
crec que era a Copenhagen.
Pot ser.
I clar, passa tot en un espai super reduït dintre d'una tuneladora, que precisament la punta de tuneladora és Cutterhead,
mm-hmm,
i d'aquí el nom, mm-hmm, que jo pensava que és això. I hi ha molts moments de molta tensió, de claustrofòbia, de sensació de calor, i més, mm-hmm, quan estàvem nosaltres allà al galliner, sí, que es fotia la calor. Que... Hi ha un moment que l'actriu diu... Estamos a 50 grados, diu, sí, i aquí sí, també.
El galliner segur.
Sí. I res, no vam poder doncs, tenir un so digne, però sí que hem pogut treure un petit fragment del que va dir l'actriu, la Christine Sonderis, que va dir que fent aquesta pel·lícula l'havia gaudit i odiat a part iguals.
It was very exhausting and it was very hard, but it was also really fun. So, I like it when it's, you know, when you hate it and then you like it. And you hate it and then you like it.
Doncs això, odi, amor, mm-hmm, i al final, doncs, una pel·lícula que genera gent que li ha agradat i gent que no li ha agradat a parts iguals, diria jo, mm-hmm, pels comentaris que dient sortint de la sala. A mi em va agradar, i m'hi vaig posar de seguida, i hi ha gent que no hi ha entrat.
Aviam, jo per exemple, no hi vaig entrar, però sí que reconec que si hi entres, ho passes fatal.
Fatal.
Fatal, perquè és agobiant, fins i tot sense entrar-hi, ho passes malament perquè és molt agobiant, és una pel·lícula molt, molt tensa, molt agobiant, i només pensar, dic, aquí hi ha d'haver una càmera, un nassos han ficat aquesta
posat?
Càmera,
clar.
Pues, només amb això ja t'agobies.
Res, per tancar, una pel·lícula que no hem tingut temps de parlar, però que recomaneu a l'audiència que us hagi agradat de Molins.
Jo, The Witch and the Window.
Molt
em
bona.
Va encantar.
Molt bona.
Encantar, feta amb zero efectes especials, a més, perquè és que no n'hi ha, i et transmet una insanitat, un terror, realment és increïble. També millor no explicar massa res.
Sí, millor.
Seguint així.
A mi la que em va agradar moltíssim, de les que he vist a Molins, va ser la pel·lícula sorpresa de la Marató. Estan acostumats a fer pel·lícules clàssiques o pel·lícules que ja tenen un temps, i aquest any van fer una estrena, i l'estrena és One Cut of the Dead, que és una pel·lícula japonesa.
Brutal.
Sí, que la
van veure a Sitges. No, no cal, o sigui, no és que no cal, és que no s'ha d'explicar res d'aquesta pel·lícula, simplement que és una colla de gent que volen rodar una pel·lícula en plan cutre de zombis.
Mm-hmm. En van parlar quan van fer l'especial de Sitges, que sí, també ens en van parlar perfectament bé.
Pues això, i es troben amb zombis reals i hasta aquí puedo leer.
Molt bé.
I jo vaig anar a la sessió Movistar Plus i em quedaria el que van fer. La primera, que és Leatherface, que t'ho venen com una precuela de Matanza de Texas, però jo crec que és més bé una mena de reboot. I, però està molt bé. Mm-hmm. Crec que és dels directors de l'interior. Directors.
Sí. Bé, ja és garantia, això.
No és tan bèstia, no tan sangrenta, però té moments bastant sàdics i un moment de necrofilia, ahí ho deixaré.
Oh, m'agrada.
És un trio con necrofilia, ahí ho
deixaré. Hosti, quin nivell. De quan moment... sortim de gravar el programa, la busquem.
De moment tot bé ho veig,
Està esquerosillo, però està bastant bé. El curiós és que diu que volen fer un reboot de la saga. Jo crec que això és el reboot, ja. Mm. O sigui, però bueno, és com Matanza de Texas, la prequela una mica més realista, diguéssim.
Molt bé, doncs se'ns ha acabat el temps. Ens hauria agradat dedicar tot el programa. L'any que ve no cometrem aquest error i farem un especial Molins com Déu mana.
Molt bé.
I res, donar-vos les gràcies, Carlos Climent, David Garnacho, Marc Mosquera, per ser aquí avui.
A vosaltres. Gràcies.
A vosaltres.
L'Imperi Galàctic patrocina Quimèric.
I a part de ser aquest cap de setmana passat acabant aquesta jornada de Molins, aquest festival, després d'una setmana i mitja, també hem estat a Olesa de Montserrat, on se celebrava la Diada Sopolesa, aquest homenatge a Retorn al Sol. I bé, doncs hem pogut ser presents, tot i que han fet 6 edicions. Aquesta era la primera que li volien donar doncs, més abast, un abast doncs, perquè vingués gent de fora d'Olesa de Montserrat. I bé, sembla que s'han quedat una mica a mig camí, acaba de ser com si arrenquessin de nou una mica.
Potser era per culpa de la pluja, el dia grisós, el temps o no.
Una mica de tot, no? Però... també sabem que la difusió d'aquest tipus d'esdeveniments és difícil. La gràcia és que almenys doncs els actes es van poder fer pràcticament la majoria, menys l'entrega de premis que per falta d'assistència no es va fer. I es va poder gaudir de xerrades, es va poder gaudir d'una mena d'àgora, una taula rodona... va haver aquesta exposició oberta, després en parlarem, i l'ambient era doncs, el que havia de ser per celebrar una diada d'un esdeveniment que només passa en la literatura, en aquest Retorn al Sol, que és que la fundació d'una ciutat subterrània, no?, com és Sopolesa.
Exacte, que més endavant han sortit altres inspiracions. Si tornem al tema de l'Àgola, va ser una obra sobre la ciència-ficció, una taula oberta per debatre sobre aquest tema.
Hi havia 7 o 8 persones primer i després es van afegint més.
Però el convidat especial era Manuel Moreno, catedràtic de la UPC, que ens va definir així el que és la ciència-ficció.
A la ciència-ficció hi ha moltes definicions, no? I a mi la que m'agrada és la que diu el Miquel Barceló, que diu que, no el pintor, sinó el meu company de la Politécnica, que diu que la ciència-ficció intenta respondre a la pregunta què passaria si, val? Què passaria si hi haguessin monstres gegants, què passaria si ens apareixin extraterrestres, què passaria si tinguéssim una societat on el govern pues, ha manipulat genèticament els individus i ha creat una societat completament antagònica o distòpica, no?
En aquesta taula rodona doncs, hi va assistir, per exemple, el Manut, el coneixem perquè és l'editor de la Catarsi.
Sí, un gran coneixedor del gènere i un gran voluntari de tot el que és la ciència-ficció.
I precisament va demostrar, no?, el seu coneixement del gènere.
Exacte, em va explicar per què Star Wars no pot ser-se considerat ciència-ficció.
Que per mi Star Wars no és ciència-ficció, és fantasia a l'espai, però de ciència no té res. Doncs jo crec que estàs fent el mateix. Estàs agafant conceptes que són de fantasia i els estàs aplicant a altres coses. És a dir, plantegem-nos, la ciència-ficció bona, en general, de què parla? No parla de robots. Hem parlat, suposo que és pel seu entorn, hem parlat molt de l'aspecte de la física de la ciència, però és que la sociologia també és una ciència. 1984, Un món feliç, Fahrenheit, mai me'n recordo del número, tot això són classiquíssims, que tot qui els ha llegit i diu, no m'agrada la ciència-ficció, perdona, però jo crec que hem de diferenciar el que és la ciència-ficció que parla de ciència.
Però que sí que està bé és que la ciència-ficció serveix, no?, per fer com d'altaveu dels científics, sí, i de les novetats i de tot el que es va descobrint.
Perquè el Manuel Moreno és un especialista també en divulgació científica.
El gènere està allà i nosaltres, almenys la gent que, com jo, treballa la ciència-ficció des del punt de vista d'anàlisi del contingut científic de les obres, a nosaltres ens és igual que Star Wars es classifiqui com a ciència-ficció, no. El que ens desagrada és que es mostri malament la ciència, perquè igual que en una pel·lícula d'història, de romans, no suportaries veure com ha passat en aquella famosa escena del Peter Sellers, no?, que apareix un romà amb un rellotge a la mà i diu, corten, no? Clar, bueno, coses d'aquestes, o coses històriques, no? Aquesta poca... poc treball del guionista o de la gent que ha de posar en imatges un text, ostres, currar-se una mica, ostres, mirar-te una mica, que no costa res, que és igual de fàcil fer-ho bé que fer-ho malament, no? Si el cinema aposta per l'espectacularitat i les naus a l'espai han de fer soroll perquè jo dona més d'allò, si no, no entendré una batalla d'espai, bueno, doncs és una cosa del cinema, no, no, nosaltres tant ens és això, nosaltres no fem crítica de cinema, aprofitem allò que està malament, i segurament el que està malament, els estudiants, els hi queda més que els hi expliquis que una nau, que el sol no es propaga a l'espai a través d'aquesta anècdota, diguem, o veure una imatge de Star Wars, que si els dius, home, és que el sol necessita un medi de propagació, fas la referència científica que et toca.
La conversa es va allargar durant més d'una hora, una hora i quart, hora i mitja, i van sortir temes molt interessants i reflexions molt interessants, i van sortir recomanacions també de títols de ciència-ficció. I després, tots plegats, doncs vam anar cap a l'exposició. De fet, aquesta exposició era un dels reclams d'aquesta diada supolesa. L'han fet l'il·lustrador Martí Alcón, que vam poder escoltar en el quimèric previ a la celebració de supolesa, i l'escultor Miquel Grima, amb textos d'Oriol Dinarès, historiador i president de l'Arrel d'Acció Cultural, i també d'Adrià Carreras. Aquesta exposició és molt senzilleta en quant a material, però és molt impactant. O sigui, amb uns quatre plafons i una barreja de fusta, de materials com de... així com si fos de formigons...
Sí,
i
materials d'obra, que diria.
Sí, sí.
Però també com pintures rupestres, en alguns casos.
Exacte. La part exterior era com de context, de l'època de l'obra de Retorn al Sol i de què és la ciència-ficció en general, i la part de dintre era de l'obra en si, i era com ho expliquem, com ho ambientem, sense fer cap spoiler. L'Oriol Dinarès ens va explicar com s'havia treballat aquesta exposició, precisament.
Bona part dels textos, sobretot els que veieu aquí a dintre, ja els teníem bastant per mà, perquè surten del rerefons i el context que nosaltres havíem anat escrivint per inspirar els relats de ciència-ficció dels altres anys. Havíem escrit un catàleg de llocs, personatges, esdeveniments, perquè la gent que no hagi llegit la novel·la tinguessin un context, una idea de què anava el tema, sempre amb cites del llibre. Llavors, d'aquí han sorgit aquests textos que expliquen la novel·la, la seva història, els personatges, els llocs, els esdeveniments de la societat subolesana, i per la part de fora, tota la part del context. Partíem més de zero amb el del context, i aquí sí que, a nivell de textos, que és del que ens en vam encarregar jo i l'Adrià, vam fer una... A part d'una recerca més o menys superficial sobre la ciència-ficció en general, la ciència-ficció a Catalunya en aquells moments, als anys 30, i l'autor, el context de l'obra, etc. També em sembla que just aquí darrere vam voler aportar algunes coses que nosaltres ens havien suggerit la novel·la.
I a més també suposava tot un repte a nivell artístic.
La primera idea que hi havia era fer una exposició molt descriptiva, elements, amb elements físics en els que poguéssim veure il·lustrada subolesa. I ells dos van dir, no, farem una cosa més conceptual. De fet, en la mateixa línia que el Martí ha fet les il·lustracions de l'actual edició de la novel·la.
Crec que aquest suggeriment de l'obra el van aconseguir perquè nosaltres, que encara no hem llegit Retorn al Sol, tot i que el tenim, estan a la prestatgeria, sí, amb altres llibres que hem anat adquirint a
mesura que hem fet el programa. Allà ens podem al Club de Lectura del Quimèric.
Exacte, que podem portar també la recomanació del Quimèric. No ens va fer cap spoiler aquesta exposició. Al contrari, ens van donar moltes més ganes de llegir. Per tant, repte aconseguit, feina feta, diada supolesa, i a veure si l'any que ve aconsegueixen remuntar una mica i sortir fora de les fronteres del municipi. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve amb un especial CatCon. No us el perdeu. Adéu-siau.